pel cinema, moment pel 24 fotogrames. Francesc Cànovas, molt bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé. Tu com vas?
Bé, bé, bé. Com cada dimecres aquí a parlar de la cartelera i d'una recomanació. Que aquest cas és entusiasta total.
Sí? Mira.
Sí, aquest cop sí. Mira, parlarem de John Wick 4. Vale? Parlarem de 65. Parlarem de Màtria. La reco de la que feia menció és Los Fableman, de Steven Spielberg. I el clàssic, si arribem i la rastrem de la setmana passada, és Un lugar en la cumbre.
Perfecte. Vinga, doncs comencem amb John Wick 4.
Som-hi.
¿Estás diciendo adiós?
Estoy diciendo hola.
¿Crees que tu mujer te oye?
No.
¿Y por qué lo haces?
Puede que me equivoque.
Vas a morir.
Puede que no.
Amanece un nuevo día. Nuevas ideas, nuevas reglas, nueva dirección.
¿Quién es este?
El Marqués de Gramont. Rétale a un combate. Ganes o pierdas, tienes una salida.
No me voy a sentar en la alta mesa.
Pero tu familia sí.
Un hombre debe estar impecable cuando llega la hora de casarse o de ser enterrado.
Voy a necesitar un arma.
Trailer és molt tranquil, pel que és aquesta pel·li, no?
Sí, i amb aquesta musiqueta així tan...
M'ha sorprès.
Sutil. Doncs és la quarta pel·lícula de la franquícia John Wick, dirigida per Chad Stahelski, i com les altres tres, que jo he pogut veure, i m'han agradat, són pel·lícules d'acció que m'han agradat les tres, doncs aquesta és l'última que s'estrena amb el John Wick, que és un assassí a sou, retirat, que és el Keanu Reeves, que per circumstàncies de la primera part pues, torna a l'acció i torna a buscar venjança, i se'n va enredant i enrevessant i va donant peu a altres seqüeles fins a aquesta quarta, on torna a passar el mateix. O sigui, s'ha d'enfrontar diferents assassins com ell per sobreviure dintre d'aquest món d'assassins a sou que hi ha. No? A la primera part, recordem que veient que ell tenia una dona que la van matar, també li es carreguen el gos que estimava ell, a partir d'aquí comença la seva venjança, tot això es va liant i ja la segona no es va tancar, la tercera ni recordo ben bé què passava, imagina't. Perquè ja dic, és un videojoc, passa que és addictiu, o sigui, està molt ben fet. És una pel·li d'acció que t'atrapa per la coreografia que hi ha de les baralles, amb punys, amb armes, diguéssim, com ganivets, amb pistoles, amb persecucions. O sigui, és molt imaginativa amb aquest thriller, diguéssim, que vol emular el videoclip, de la qual sorgeix la saga cinematogràfica. I segons les crítiques, la posen superbé, tots els crítics. Inclús un crític com és Lotis Rodríguez Marchante diu el següent: no hay en el argumento el menor contacto con la realidad, pero te lo aceptas gustoso y te lo comes como un bocado exquisito. O sigui, vull dir que és aquestes pel·lícules que entres o no entres. I si entres en aquest joc de que veus que aquest tio, per molt trets que li fotin, per molt que caigui d'un edifici...
No mor mai, no?
No mor mai. I no és un superheroi ni és Superman, sinó és un tio de carn i ossos. Doncs pues bueno, si entres, t'ho passarà superbé a la pel·lícula. Si ja busques les qüestions físiques i racionals, pues potser te'n vas a la mitja hora de la pel·lícula. ¿Vale?
Clar.
Per tant, has de fer aquest reset al anar a veure John Wick i dir, bueno, pues venga, va, desconnecto i m'ho passo bé amb les persecucions, amb les baralles, amb la coreografia, amb la fotografia, amb la realització, que és el que es tracta. No?
S'ha d'haver vist les anteriors o no?
Jo crec que no. Jo crec que a mi, de les tres que he vist, la primera em va agradar molt. Reconec que és una pel·lícula de venjança que em va agradar moltíssim. Les altres dos, pues, és más de lo mismo, però a un nivell inferior. I aquesta quarta entrega, diuen que és la millor de les quatre. Jo dubto que pugui superar la primera part, que és la novetat, no? No ho sé. Quan la vegi, si la vaig a veure, ja t'ho comentaré. L'únic que em fa por és que dura 169 minuts.
Sí, 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 és llarga.
Què dius? Déu-n'hi-do. O sigui, ha de ser molta muntanya russa i molt festival per aguantar quasi 3 hores veient això, no? Però, bueno, ja et dic, les crítiques són molt positives i és un cinema molt físic, d'acció total, espectacular, sense respir, en el qual l'espectador, doncs, bueno, segueix el Keanu Reeves John Wick a por todas, no?
Perfecte.
Vinga, anem a la següent, que es diu 65, 65.
Me llamo Mills. Era el piloto de la nave. Nos hemos estrellado en un planeta desconocido. Somos los únicos supervivientes. No sé dónde estamos, pero ahí fuera hay algo. Una criatura alienígena. Tenemos que llegar hasta la nave de salvamento.
Cápsulas de evacuación. Ubicación desconocida.
Tenemos que ir en silencio.
Silencio.
Y avanzar. Tengo que llevarte a casa.
Casa. Familia.
¿Lista? ¡Corre! ¡Lanza la nave!
Bé, aquesta pel·lícula, dirigida per Scott Beck i Brian Woods, té el ganxo de l'actor principal, que és l'Adam Driver.
Sí.
Vale? I la pel·lícula he llegit que és, té l'essència, o vol tindre l'essència, d'una sèrie B, però amb calés. La sèrie B, recordem que eren pel·lícules de baix pressupost. Eren pel·lícules, sí, sí, sobretot eren
cutres
d'acció.
Cutres perquè eren cutres, perquè no es tenien més, no?
D'acció, de ciència-ficció, però la sèrie B justament perquè no tenien els efectes i tenien els calés per poder fer una pel·lícula de sèrie A, diguéssim, no?
Sí, clar.
Però sí que és cert que el tipus d'argument i el tipus de pel·lícula sí que també marcava el que era una sèrie B. I aquí, 65, doncs és una mica això, o sigui, amb pressupost potent, perquè realment és potent a nivell, veiem el tràiler i veiem que són bons efectes, sí, i està ben feta i ben parida, però sí que és cert que l'essència o l'argument o del que va és típic de sèrie B. I es tracta d'un pilot, d'un astronauta, que té un accident amb la seva nau, cau a un planeta que sembla ser desconegut, ell i una nena o una noia són els únics supervivents d'aquest accident, i mica en mica se n'adonen que han caigut a la Terra, a la mateixa Terra, però fa 65 milions d'anys. ¿Vale? O sigui, si recordem el planeta de los simios, que els astronautes queien a un planeta desconegut, que no sabien què era, però era la Terra en el futur, aquí, per una cosa que no sabem bé què ha passat, ells han anat a caure a la Terra al passat, quan encara estaven els dinosaurios i, bueno, tot a 65 anys, milions d'anys enrere. No? Per això es diu 65, la pel·lícula. I a partir d'aquí és una pel·lícula de supervivència, una pel·lícula plegada de fetes especials amb feres i monstres prehistòrics, on aquest Adam Driver i la seva companya, o la seva, diguéssim, no sabem ben bé qui és la relació que té amb ella, és una noia jove, adolescent, que ella vol salvar, han d'arribar a una nau de rescat i, entenc, poder tornar al present de la Terra. ¿Vale? Mm-hmm. Suposo que al llarg del metratge anirem sabent què ha passat, quin ha estat el salt temporal per anar enrere i, bueno, i com se'n surten, no? I llavors, el que presenta la pel·lícula és molt interessant, és això, és aquesta visió de la Terra prehistòrica, no? Amb els paisatges, els animals, tot el que passava a la Terra fa 65 milions d'anys, no? I aquesta lluita de la supervivència per poder sortir d'aquí, no? És una poti-poti de pel·lícules clàssiques, tot en sonarà una miqueta, tot el que va passant en sonarà, no? Fan referències al cinema que hem vist altres vegades, inclús també de catàstrofes, i pot estar bé, o sigui, té crítiques tíbies, o sigui, no són ni dolentes ni entusiastes, però sí que parlen d'un producte d'entreteniment que pot estar bé, vale? A mi m'ha tret. A mi, jo que sóc amant de la ciència-ficció i del gènere fantàstic, a mi veient el trailer dic, ostres, doncs pot estar bé, no? O sigui, no m'ha tret enrere la pel·lícula. ¿vale?
Molt bé.
Anem a la següent, que és l'aposta espanyola de la setmana i l'aposta més cinèfila de la setmana.
És la contrària, sí.
La contrària a les dues anteriors, diguéssim, sí. l'aposta seriosa de la setmana.
És un cine reposat.
Sí, es diu Màtria.
Nos últimos días deronse varias cousas na empresa que temos que facer aí unha pequena revisión.
Cal é o teu nome?
Ramona Iglesias Bouzón.
De que buscabas?
De todo menos fábricas.
Vale, un momentinho.
Esta zona blanca que ves aquí, aquí non entra o aire.
Xa o vexo, xa o vexo.
Velo, pero non estás facendo nada para
remediala.
Estás segura que non queres volver?
Eu esa casa co tipo ese non volvo.
E tipo ese... E ocúpate do teu, sí?
¡Que te
estás
subiendo!
¡Lejos! ¡Que pares, Andrés!
¡Antes te volvamos a cobrar, te cobramos!
¡Hay tantas mujeres ahí fuera esperando para vivir aquí!
Bueno, aquesta també podríem dir que és una pel·lícula de supervivència. En altre aspecte.
Diferent, sí.
Diferent, que és l'aspecte social. En una dona als 40 anys, que és l'actriu Maria Vázquez, que va guanyar el Premi Millor Actriu al Festival de Màlaga fa unes setmanes, doncs dona vida a una tal Ramona, una dona de 40 anys, doncs això, no? Doncs que té de lluitar per la feina, per l'entorn social, va rebotar de treballar en treball, té una noia, una filla adolescent a la qual ha de cuidar i també ha de mantindre amb els sous que va guanyant. Veiem també el trailer que sembla ser que ja està com malalta perquè fuma molt i a les radiografies sembla que els pulmons no estan nets i li avisen i segueix fumant. És una pel·lícula típica, en el sentit, no diguéssim dolent, sinó que hem vist també altres vegades, de la supervivència d'una dona o un home a un mitjà laboral i econòmic advers, no? I com ha de fer front a això. I sembla ser que la pel·lícula passa un esdeveniment que ella té una segona oportunitat per ser feliç. Això ho diu també les crítiques i la sinopsis. No sé ben bé de què es tracta aquesta segona oportunitat, no sé si es tracta d'un tema amorós, si es tracta d'un tema d'un bon treball que li surt. Algú li passa a la vida, que el leitmotiv de la pel·lícula són les segones oportunitats. O sigui, aquesta dona dins de la derrota que té ella, social, laboral, amb la seva filla, en la salut, etc., li somriu la sort i té una segona oportunitat als 40 anys per tirar endavant. ¿Vale? I d'això narra Màtria. Filmada en gallec, com sentíem, i dirigida i també amb el guió escrit per Álvaro Gago, que crec que és el seu debut al llargmetratge. És un al·legat d'empoderament femení d'aquesta dona i, com deia abans, amb un hiperrealisme absolut, amb una càmera nerviosa que segueix sempre aquesta actriu protagònica en tota la pel·lícula i en el seu dia a dia i en la seva lluita per tirar endavant. Pot estar molt bé i és un drama potent i això sí, és un tipus de cinema, com dèiem abans, molt allunyat a anar al cine a relaxar-te i desconnectar. Al contrari, aquí entraràs sí, sí. I et connectaràs i patiràs amb aquesta vida, no? Sí, però bueno...
Està prou bé perquè tenim un ventall ben ampli perquè tothom pugui anar al cinema.
Això mateix. I anem a la Reco, entusiasta, venga. Que són los Fabelman.
Anem a conèixer la família de Spielberg.
Las películas son sueños que jamás olvidas. ¿Sammy?
Las luces lo cambian todo. Es difícil encontrar nuestra casa.
Es la oscura que no tiene luces.
En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí.
¿Qué tipo de película vamos a hacer?
Siempre tiras por tierra lo que haces.
Bé, Los Fableman és l'última pel·lícula de Steven Spielberg i era la que, de les 8 o 9 que havia vist abans dels Oscars, és la que més m'havia agradat, sense cap mena de dubtes, no? I és la pel·lícula més personal que ha fet Spielberg, perquè justament parla d'ell mateix. O sigui, és com una autobiografia filmada de la seva infantesa i la seva adolescència i com es va introduir al món del cinema i com va descobrir la seva passió per rodar i intentar fer-se un lloc a la indústria, no? Michelle Williams fa de mare d'ell, Paul Dano fa de pare i ell, el seu alter ego, és Gabriel Labelle. Realment estan les tres extraordinàries. O sigui, jo el paper de la nominació de Michelle Williams als Oscars era la meva favorita perquè em va semblar brutal el paper que com ho fa Michelle Williams a la pel·lícula. I la pel·lícula està molt bé perquè a través del cinema i de la realització Spielberg narra molt bé la seva vida familiar i el perquè de les coses. O sigui, la seva primera vegada al cinema, per exemple, no? Com a través del cinema i mitjançant rodatges que feia amb la càmera domèstica d'un cap de setmana i muntant aquest material d'aquest cap de setmana amb la seva mare, el seu pare, els seus germans i un amic de la família, un amic dels pares, ell descobreix, muntant aquelles peces, aquella moviola que té domèstica, descobreix que sa mare té un afer romàntic amb l'amic del pare. ¿Vale? Són detalls, però és molt curiós com aquest personatge, que és l'Spielberg adolescent, descobreix o obre els ulls a través del muntatge de cine de les seves pel·lícules. És brutal aquest moment, no? Hi ha moments extraordinaris. Al final, l'últim quart d'hora de la pel·lícula, no direm què passa, però per mi és pura màgia el que surt, el que filma i podem dir el com es troba aquest despistat Spielberg, que no sap ben bé què fer amb la seva vida, que té clar que vol ser director de cinema, té una trobada amb un director de cinema molt famós. ¿Vale? Llavors, la pel·lícula acaba amb aquesta trobada i aquest quart d'hora final és brutal. No? I tota la pel·lícula és molt personal. Jo trobo que el que més em va agradar és com, justament a través del cinema, ell reflecteix la seva adolescència i la seva infantesa i com ens adonem lo important que va ser el cinema per ell i com el cinema va poder ser una vàlvula d'escape dintre d'aquest matrimoni que s'estava anant a pique i que ell era l'únic germà que coneixia la veritat, que havia descobert justament amb el muntatge d'aquestes filmacions domèstiques, perquè els altres germans no sabien res de res, no? I el moment quan la mare se n'adona que alguna cosa li passa al seu fill perquè no li parla, s'ha tornat, diguéssim, com uranyo, no? Ell l'únic que fa és tancar-la a l'armari on ell feia les projeccions de les pel·lícules i diu, mira això, no? I és quan la mare veu el muntatge que ha fet, les preses descartades, diguéssim, del muntatge, millor dit, i descobreix que el fill sap que està enamorada de l'amic del seu pare, no? Que finalment s'acabarà divorciant del marit per anar-se'n amb aquest amic del pare, no? I ella es queda amb el pare, justament. Està molt bé també com marca la diferència entre una mare que li dona suport amb tot l'artístic, que és la seva mare, i el pare que era més pragmàtic, era enginyer, era informàtic, i veia el cinema com un entreteniment, com un hobby que tenia el fill, no? I sempre el volia apartar d'ell i fer que anés a estudiar una carrera de ciències, no? Com ell. I tot això és de profit, tu ho has dit.
I mira
com li salió el hijo.
Clar, sí.
I tot això està molt ben reflectit a la pel·lícula. És una pel·lícula, a mi em va agradar moltíssim i és cinema dintre del cinema i és una pel·lícula, i també és molt curiós veure els rodatges domèstics que feia Spielberg quan era jove. O sigui, com inventava els travelings en cadires de roda, els atrechos, com feia una pel·lícula de vaqueros, o sigui, està molt bé tot això, veure aquest cinema amateur de les seves primeres pel·lícules, que filmava i llavors es presentaven a l'institut, a la sala d'actes de l'institut, a final de curs, no? I està xulo, està molt xulo veure aquest Spielberg jove i adolescent, no? I em va agradar molt, em va emocionar, em va agradar molt i trobo que és una pel·lícula força rodona. Passa que és una pel·lícula molt clàssica, pel·lícula clàssica, i potser aquest any no tocava cine clàssic, sinó tocava més una bogeria com la que ha guanyat, no?
Quina nota li poses?
li poso un 8.5 a la pel·lícula.
Déu-n'hi-do. Doncs l'apuntem com a rècord absoluta. Anem amb el clàssic?
Vinga, anem amb el clàssic. Tenim temes, oi?
Som-hi.
Pues el clàssic, que no tenim tràiler ni tenim cap moment sonor, es diu Un lugar en la cumbre i és una pel·lícula de Jack Clayton. Jack Clayton era un director britànic pertanyent al Free Cinema i segur que tenim pel·lícules com Suspense, El gran Gatsby, Sempre estoy sola, que us deuen sonar, sobretot Suspense,
sí.
En la qual Amenábar es va fixar molt per fer Los Otros. ¿Vale? De fet, Los Otros té planos quasi calcats de Suspense de Jack Clayton. Aquesta pel·lícula d'Un lugar en la cumbre narra la història revista d'un jove que arriba a una empresa a ser comptable. No, perdó, arriba a l'Ajuntament a ser comptable d'una població. Ell ve de classe, diguéssim, baixa, d'un poble petitonet i va a una capital de províncies. Aquí, només arribar allà, te n'adones que ell vol pujar, vol ascendir socialment, vol un treball millor que aquest lloc que ha aconseguit per l'Ajuntament, vol lligar-se a la filla del gran cacique magnat del poble, i tot això ho va aconseguint mica en mica, enamora aquesta noia, però, en paral·lel, té una història arrebatada d'amor, enamoradíssim, d'una dona més gran que ell, que també està casada, que és l'actriu francesa Simone Signoret. Llavors s'ha de mantindre les dues relacions, amb la dona casada, madura, que és realment qui, de la qual ell, mica en mica, se n'adona que s'està enamorant, i en paral·lel té la relació amb la nena rica, que ell sap que li produirà l'ascens social i els clarons que vol, no? I explicaré més què passa, però és una pel·lícula que si la veu, si la veieu, veureu pues, Match Point, per exemple, o veureu Un lugar en el sol, o sigui que és una pel·lícula que va plantejar ja als anys 50, final dels 50, crec que és la pel·lícula, doncs una sèrie d'arguments que més tard els directors han anat agafant, que és la revista social, la balança entre l'amor i els cèntims, l'ascens social, i està molt bé. A mi em va agradar molt, la va recuperar farà cosa d'un mes a Filmin, està a Filmin, si la podeu veure, i és Un lugar en la cumbre i està extraordinària. El personatge d'ell és Lawrence Harvey, que és un actor britànic que si quan el veieu també us sonarà molt la seva cara i qui és ell, no? Per tant, des d'aquí la recomano.
Perfecte.
Encarecidament.
Doncs l'apuntem també. Francesc, que vagi molt bé.
Molt bé. Una
abraçada. Fins la propera.
Bye, bye.